Mapamundi. Cròniques d'un món convuls.
Luxe, corrupció i cobdícia, la triple maledicció dels elefants africans.
A l'Àfrica hi queden 400.000 elefants. Ara fa un segle n'hi havia 12 milions. Són dades de la Convenció sobre el Comerç Internacional d'Espècies Amenaçades, que va prohibir als anys 90 el comerç internacional d'ivori. Ara bé, és cada estat qui decideix si n'impedeix el comerç domèstic. Els Estats Units, el Regne Unit i Taiwan van ser pioners a l'hora d'aplicar restriccions al comerç, que, diuen, és la millor manera d'aturar el dramàtic descens del nombre d'elefants africans. Zàmbia, Botswana, Angola i una desena de països més permeten que caçadors aficionats puguin matar elefants per diversió, un turisme de luxe que és responsable d'una part del problema. L'ONU, però, assenyala com a amenaça principal la caça furtiva i el contraband d'ivori. Sentim Yao Ming, una llegenda del bàsquet, anunciant la prohibició del comerç d'ivori al seu país, la Xina. Una mesura que va sorprendre el món sencer perquè la Xina n'era el principal importador. I mentre la comunitat internacional n'aplaudia la valentia, la Unió Europea mirava cap a una altra banda. Això és el que ens explica Hilària Di Silvestre, cap de projectes de l'organització Eurogroup for Animals.
Encara hi ha comerç d'ivori a Europa, i això perquè se'n va importar molt durant el període colonial, particularment en alguns països com Bèlgica, que té molt d'ivori, però també Portugal i França. Així que els països que tenen un passat colonial volen continuar comerciant-hi, perquè, és clar, encara té molt de valor.
Tot i les pressions, la Unió Europea encara permet la venda d'ivori si es tracta de peces o ullals considerats antiguitats. Segons Daniela Fraya, biòloga i cofundadora de l'ONG Pro Wildlife, aquesta excepció és un autèntic colador per a l'entrada d'ivori de contraband.
Es confisca ivori fresc que s'ha arrencat als elefants després que entrés en vigor la prohibició internacional de venda l'any 1990. Després s'introdueix de manera il·legal a Europa i es ven, dient que és antic perquè és molt difícil, gairebé impossible, determinar exactament l'antiguitat de l'ivori.
Ara bé, per més que es reguli el comerç d'ivori, la responsabilitat última de la conservació dels elefants africans recau en els governs dels països on habiten. Països empobrits amb una burocràcia corrupta que reclamen que es torni a legalitzar el comerç internacional d'ivori per destinar-ne els ingressos a la protecció dels elefants. El president de Zimbàbue, Emmerson Mnangagwa, ho veu així.
Si sumem l'ivori dels elefants i les banyes dels rinocerons, tenim més de 600 milions de dòlars. Heu d'estar segurs que estaríem capacitats per fer front als nostres problemes.
Els últims anys, Zimbàbue, Botswana i Namíbia han estat emmagatzemant reserves d'ivori, com si fos or o plata, mentre critiquen la idea bucòlica, diuen, que té la resta del món sobre els elefants. I és que les manades, famèliques per la sequera, sovint destrossen cultius, canals de regadiu i, quan s'enfaden, poden ser letals. Per ara no està previst que es legalitzi un altre cop el comerç internacional d'ivori. De fet, el Parlament Europeu votarà després de l'estiu si estableix l'obligatorietat que l'ivori que es comercialitzi a Europa tingui un certificat pericial que acrediti que la peça realment és anterior al 1947 pel que fa als ullals i al 1975 en el cas dels instruments de música. En definitiva, els conservacionistes que han impulsat la llei volen que quedi clar que, tot i la innegable bellesa de l'ivori, no es tracta de cap pedra preciosa, sinó dels ullals d'un animal en perill d'extinció que ha estat assassinat per pura cobdícia humana.